La india Pachamama, según la versión que fui hilvanando noche a noche, vivía en una ciudad de grutas, subterránea, iluminada por antorchas, inspiradas en la llama de la tumba del soldado desconocido. ¡Ah! ¡Uf! Qué bé s'està quan es llegeix una estona tranquil·la a l'hamaca. Hola, us parla Don Hilario i aquest és el tercer capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsarem, llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, tan vasta com el seu territori, tan exuberant com la seva natura, tan plena de llavors com la síndria. Avui ens ocuparem d'un llibre desapercebut i preciós, una joia secreta, Levantar ciudades, de Lilian Neumann. Sovint ens trobem en llibres petits, quasi desconeguts, llibres que, un cop passat el fulgor de la seva publicació, semblen buscar l'anonimat dins les prestatgeries. És el cas d'aquesta obra de l'escriptora argentina Lilian Neumann. De Lilian Neumann sabem que va estudiar art dramàtic abans de dedicar-se a la literatura. Sabem que resideix a Barcelona des de fa gairebé 20 anys. Sabem que ha col·laborat habitualment amb mitjans de comunicació com La Vanguardia i també que ha treballat a tot arreu del sector editorial. La majoria dels seus treballs s'han publicat a la revista Barcelona Metrópolis i també sabem que escriu al blog Les dames conversen sobre el crim amb la periodista Rosa Mora. Però sobretot, per nosaltres, Lilian Neumann és l'autora d'una novel·la quasi secreta, Levantar ciudades, amb la que va aconseguir ser finalista del prestigiós Premi Nadal el 1999. Levantar ciudades narra la relació d'un pare amb la seva filla des de la infantesa a l'adolescència. Aquest és un llibre íntim, que sembla escrit en veu baixa, però deixa una sensació poderosa, neta. De fet, simbòlicament, comença a un establiment minúscul, aparentment fora del món.
Un lugar tan pequeño que no existe en ningún plano. Una casa vieja y en una habitación, la que daba a la calle, un mostrador que la atravesaba a lo largo y ni siquiera en la entrada un cartel. Tal vez se llamase tiendita o mercería. Era un negocio familiar en donde podían comprarse sobres y lápices, cuadernos de marcas que ya no existían, medias can-can, sombras de párpados y perfumes baratos, juguetes de plástico, hebillas nacaradas, aspirinas, historietas viejas, libros de la Fuente Estefanía y Blasco Ibáñez, collares de perlas falsas. Un inventario infinito, un revoltijo en el que aquella mujer de pelo blanco, ajada e insegura dentro de sus vestidos descoloridos, ni bien me veía entrar, se ponía de pie y sabía lo que tenía que hacer. Con lentitud, pero con decisión, se inclinaba hasta el último estante del mueble de madera y reaparecía. Y ponía sobre ese mismo mueble una rectangular, esa caja sin fondo, ese sueño de todo ilusionista. La caja perfecta quedará siempre de sí.
Com veieu, el llibre comença a una tenda de col·leccionisme, un col·leccionisme que servirà per unir la relació d'un pare i una filla. Lluny de l'estrèpit, del soroll, de la ferida, aquesta novel·la és íntimament diferent. És un vell registre de la relació pare-filla, dels vincles que ens uneixen a la família. i del pas de la infantesa, de la casa familiar, a l'edat adulta, a la ciutat, al món. Levantar ciudades és una novel·la sobre el llegat patern, sobre l'empremta familiar. La història avança amb escenes i capítols aparentment independents, però el pare és la presència constant, carismàtica, com el creador de l'univers familiar amb la seva manera de viure, la força de la seva paraula i el seu esperit explorador. S'evoquen en aquestes pàgines algunes de les grans coses de la vida. El nostre destí i la seva relació amb l'exemple dels nostres tutors, la dificultat d'una relació autèntica, la soledat, la incomunicació, i tot dit sense posar-se transcendental, però lligant amb força els fils del relat, en una estructura travada com la d'un poema. Levantar ciudades és un monument a la vida i al pare, a la figura simbòlica del pare i al pare concret de carn i ossos. Es diria que la tradició del nostre temps indica que el pare cal matar-lo, psicològicament almenys. Lillian Newman, de forma singular i valenta, el recorda, l'homenatja, l'abraça. En comptes de matar-lo, el ressuscita.
Mi padre fue un judío renegado, o un ateo, o un rebelde. Lo cierto es que siempre le había encantado, sentado en el último banco, como un alumno malo, portarse mal en las bodas de la sinagoga, mirar con sorna al rabino del barrio, meterse con la rama andaluza chupacirio de la familia y darle vuelta la cara a los cohen, judíos ortodoxos y obtusos de frente de casa. Pero mi padre leía a escondidas el Antiguo Testamento. Una tarde en que me encontró un libro de misa que me había regalado en una fiesta de primera comunión, me miró confundido y al fin, como esto pueda entenderse, como esto pueda entenderlo yo, se sentía judío. Mi padre fue un hombre y, por tanto, fue tantas cosas que no me atrevo a enumerar, porque un hombre, ahora lo sé, contiene tantos hombres como vidas tiene un gato y tanto más. Quiero decir cuando esto escribo, tan lejos en el tiempo y en la distancia, y en una adultez que persiste en tener un ojo estrábico, que poco entiendo el significado de la palabra trauma. Ni la entendía aquella noche en que al final vino el doctor Glinstein, aquella noche en que hubo movimientos que no entendí. Un bolso que se preparaba y que cargaba en el hombro el venenito que se secaba una lágrima, y en la que, mientras la prima me mantenía sentada en su falda en el comedor, de todos modos vi que se llevaban a mi padre, que mi padre se iba del brazo de alguien que yo no conocía, y detrás Glinstein, y así se iba, sin saberlo entonces, se iba para siempre el padre que yo había conocido y me traerían de vuelta otro, un padre taciturno, un padre triste y aplacado, un padre al que yo siempre miraría de lejos. Aquella noche en que no sabía que en breve me llevarían a aquella misma ciudad misteriosa con un sendero en el descampado y me llevarían de la mano por un pasillo largo hasta llegar a una habitación cuadrada y dentro vería a un hombre llorando, derrumbado. Pero ese hombre que extendería su mano hacia mí para que yo lo agarrara, lo rescatara, como un mecanismo desarmado dentro de una caja, como él me rescataba a mí de sus torres de neumáticos, no podía ser mi padre. Y sin embargo, aquella noche, aquella palabra me hizo sentir una persona importante. Hasta ese momento, ese tiempo que recuerdo fijo, estático, sordo, mudo. Solo cuatro compartimentos acolchados de color rojo, un espejo diminuto, un vacío, ni el aire de mi respiración, creo que fui nadie. Creo que supe lo que significaba ser absolutamente nadie. Y sigo creyendo, ahora mismo, ahora, en esta semioscuridad, en este silencio tan lejano a aquellas tempestades, en donde sin embargo sigue nítida aquella imagen de mi padre encerrado, derrumbado, que sigo siendo nadie.
Levantar ciudades és també una novel·la d'aprenentatge, de l'aprenentatge del món, del sense sentit de la vida, del caos de la ciutat. Créixer és anar escrivint la pròpia novel·la, triar personatges, triar un paisatge, desenvolupar una ment i un guió. Però el món és caòtic, difícil, canviant. Lilian Neumann posa una mirada clara sobre aquesta realitat confusa. Aquesta honestedat en la mirada té un símbol fins i tot amb l'estrabisme de la protagonista. Una mirada diferent, però panoràmica. Amb el descobriment del món apareix també el descobriment de la ciutat, Buenos Aires. La ciutat com un mapa d'enlluernaments, no sempre agradables, on es va inscrivint la nostra memòria. La ciutat, un dels grans invents de la humanitat, l'agrupament anònim, on és possible passar desapercebut. Una ciutat que és també Barcelona, la ciutat d'arribada, on començar de nou, on aixecar una memòria nova, amb una família nova. I és que totes les famílies felices s'assemblen, i les que no ho són també. Totes les famílies, la família. Totes les memòries, la memòria. Totes les ciutats, la ciutat.
Y al fin, el fin de aquel viaje en las nubes para bajar en un lugar que olía a humo y al parecer estaba lleno de gente. ¡Qué multitud, Dios mío!, dijo mi madre. Bibi, no sueltes a la chiquita. Y de la mano de la prima, que me sujetaba fuerte, hasta hacerme daño, fui avanzando por un territorio en donde brillaban y en mi semiceguera me encandilaban luces blancas. La voz de mi padre, que hablaba de subir a un taxi, se perdía más adelante. La voz de mi madre era temerosa. Y los cuatro éramos pequeños y nuevos y extraños, perdidos en un mundo que no podía ver, una ciudad que solo había conocido en mi imaginación, y que de momento eran gritos, chistidos, pisadas. La prima apretándome la mano cada vez más fuerte y un taxi, al fin un taxi. Estábamos en Buenos Aires. Ya no había vedettes en Buenos Aires, y sin embargo, andando cansados, porque llevábamos horas andando de un lado a otro sin temer a las distancias, ahora Buenos Aires era todas las ciudades juntas, la ciudad de neumáticos polvorienta por donde yo me aventuraba sin miedo, entre torres cilíndricas, con los bolsillos cargados de petardos, y era también la ciudad vertiginosa que había conocido siempre en el coche de mi padre, sentada atrás, agarrada a su cuello, esa ciudad en la que se me hacía un nudo en el estómago, cuando mi padre arremetía la bajada del monumento a la bandera, y llegábamos a la orilla de un río sin límites ni cauces, el lugar de todas las posibilidades. Y así íbamos mi padre y yo, como dos aventureros, tal vez dos exiliados, al fin dos colegas, porque los dos lejos, ya no sabíamos de qué ciudad, andando por otra ciudad que tampoco sabíamos cuál era, nos entendíamos, estábamos hechos de la misma pasta. Los dos perdidos y solos, a la vez grandes, formidables, éramos iguales. Lo que había quedado atrás no nos importaba.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
I arribem a la sinapsi sonora, la secció del Xinxorro, on intentem casar la novel·la de la que estem parlant, en aquest cas Levantar ciudades, amb una música. I és que malgrat el seu poder evocador, malgrat la ironia, els mals entesos i els dobles sentits, les frases tenen un significat preestablert, com totes les frases d'aquesta novel·la. Però les melodies no. Les notes do, mi, la no signifiquen res en si mateixa. Aprofitant aquesta qualitat alienada de la música, avui li posem parella sonora a Levantar ciudades. Com sempre, seguirem el mètode paranoico-crític de Dalí, encadenant conceptes ràpidament, seguint un enllaç inconscient, a veure on t'arribem. Comencem, clar, tractant-se d'una novel·la que es diu Levantar ciudades, comencem per les ciutats. Comencem. De les ciutats als edificis, dels edificis a les bústies, de les bústies a les cartes, de les cartes als papers, dels papers als collages, i d'aquí al Batman, del disc Naked City, l'esbojarrada peça de l'esbojarrat John Thorne. I és que aquesta peça, amb la seva barreja de collage i melodia, ens fa entrar en un món complex i extravagant alhora, el de la curvilínia línia més curta per explicar l'amor humà. El Naked City de John Thorne, un disc de 1990 on s'explota la forma del mashup i el collage per generar combinacions sonores que quadren perfectament amb la filosofia de la nostra sinapsi. El Batman de John Thorne, perquè sí, perquè tota la cultura està lligada, perquè també Batman és un personatge lligat a un passat familiar, perquè les ciutats són un immens collage. I perquè, igual que aquesta peça, la vida no sempre té un fil directe. Tot és una combinació de projecció, passat i present curiosament barrejats, com la novel·la de la que parlem avui.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Un altre dels ingredients principals de Levantar ciudades són els vincles familiars, el pes de la cultura jueva en aquest cas, les festes col·lectives, les notes sobre menjar o no menjar porc, o els rols genealògics conservats, exacerbats per la tradició. No sortim del no-res, tenim el llegat, l'herència, el destí, la mirada estràbica un cop més, al front i al costat. Tenim la família que ens envolta per bé i per mal. A més del pare, del que ja hem parlat, a aquesta novel·la hi surten les ties, les àvies, les figures femenines troncals a l'arbre genealògic. I també surten les possibles rivals contemporànies, com les cosines, com la cosina Vivi, amb qui la protagonista comparteix una experiència teatral, un món dintre del món, i dins aquest món, el personatge de la Pachamama omplint-ho tot. I, com el llibre dintre del llibre, dintre de la ciutat que és Levantar ciudades, també hi ha la ciutat per la Pachamama.
La odiaba, pero más que nada me odiaba a mí misma. De tan harta y hasta asqueada, en lugar de ponerme de pie y salir de ese bar, había primero mirado al encargado, que esta vez sonreía, y me parecía una sonrisa de resignación en un velorio. Y luego dejé salir, con agotamiento, como quien dice, llueve, me gustaría saber en dónde vive la Pachamama. Edgar me miró muy serio. Me preguntó a continuación si podía repetir la pregunta. Eso, aclaré de evidente mal humor, si la Pachamama aparece una vez al año y de lejos y como un fantasma, el resto del año dónde vive, en qué ciudad, en alguna ciudad tiene que vivir. Edgar tragó saliva, parecía emocionado. Excelente pregunta, una excelente pregunta. Es la pregunta que solo puede hacer un escritor. Ese, agregó con énfasis, es el punto de partida que tiene que tener mi espectáculo. Llevo meses buscándole la vuelta y ahora, ¿ven cómo todo sale cuando tiene que salir? Ella da en el clavo y mirándome grave repitió, en el clavo. La india Pachamama, según la versión que fui hilvanando noche a noche, vivía en una ciudad de grutas, subterránea, iluminada por antorchas, inspiradas en la llama de la tumba del soldado desconocido en el monumento a la bandera de Rosario. Una ciudad de grutas y túneles que daban a nuevos túneles, por los que la india Pachamama, la madre de la tierra, se paseaba día y noche si no estaba sentada en su gruta habitual, pensativa, meditabunda.
Levantar ciudades és un d'aquests llibres que semblen escapar-se entre els dits, que semblen voler desaparèixer de les prestatgeries, com una memòria secreta. I, malgrat tot, està aquí, davant nostra, amb 170 pàgines plenes de vida. Levantar ciudades, quin títol, quantes ciutats. Ciutats per la memòria, ciutats per la infantesa, ciutats per l'amor... I, finalment, els cementiris, ciutats pels morts. I així, de ciutat en ciutat, camina aquesta novel·la, petita, necessària, laboriosa, voladora. I és que aquest llibre no és un mecanisme, és un organisme. I és que això, de fet, no és un llibre, és una abella.
Ràdio Maconda. La ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
I així hem arribat al modus operandi, el manual d'instruccions per llegir aquest llibre. Ah, sí, les maneres de llegir un llibre el condicionen, l'interpel·len, l'amplifiquen. Imagineu, jo he començat llegint aquest llibre a una maca. I és que hi ha alguns llibres que es presten a la barbacoa, altres a l'amanida, altres al cubata. Hi ha llibres que creixen al mig del carrer, altres busquen retirar-se a la pau dels deserts. Tota obra té el seu context. Així que, per llegir aquest llibre, us recomanem que seguiu aquestes precises instruccions. Primer, compreu 7 espelmes. Dividiu el llibre en 7 parts equidistants. Enceneu una espelma per cada tram que llegiu. Segon, agafeu un escuradents o algun altre instrument afilat. Amb ell, dibuixeu un animal familiar a cada resta de cera que us vagi quedant conforme aneu llegint. Un animal que representi algú diferent de la família. Una família de 7 animals. En acabar el llibre, lligueu els 7 animals amb línies i escriviu arbre genealògic al capdamunt. Feu-li una foto i imprimiu-la. Al darrere del paper escriviu una paraula familiar, la paraula més familiar que tingueu, la vostra paraula més secreta, aquella que només entendria algú dels vostres, i amagueu-la dins el llibre amb una nota que digui «Tornar al bibliotecari». I això ha estat un nou capítol del Chinchorro. Ens veiem a un altre llibre, amb amor i llenties.